Bueno, bon dia, bona tarda quasi ja, no? Nosaltres som un grup petit, eh? Ens diguem Prodis. Prodis vol dir producte i design, no? Disseny. Som professors d'expressió gràfica a l'enginyeria i portem des de l'any 92 amb temes de disseny. De fet, aquí va ser la primera escola que va donar la possibilitat d'estudiar enginyeria del disseny d'una manera diferent a com es feia abans, no? I portem, ja dic, des de l'any 92. En recerca portem menys temps. I bueno, tenim tres línies de recerca. Bàsicament, una primera és d'innovació docent, una segona que és de responsabilitat social del producte i una altra que és percepció i estètica, que és de la qual jo parlaré ara. Bé, l'empresa té dos reptes fonamentals. Tota empresa que fabrica producte. I un d'ells, el primer, és la satisfacció de l'usuari i un altre, evidentment, la rentabilitat. I per tot això ha de resoldre de forma creativa pues, aspectes pues, tècnics, evidentment, de mercat, ús ergonòmics, funcionals i també, molt important, els estètics formals. Aquesta és una de les línies de recerca d'aquestes que estava parlant, que comentaré. Claro, el término bellesa o es bonic sembla que queda malament moltes vegades, no? Com que és el que diguem, no? Aquest producte m'agrada o no m'agrada. Aleshores, quan parlem de bellesa o d'estètica, és el mateix que parlar d'atracció, o sigui, seria el sinònim d'atracció. Nosaltres utilitzem molt més aquest terme, no? I entre l'observador i el producte, la nostra recerca és trobar quins filtres han d'anar posats aquí per fer que aquest producte agradi, atraiga aquest públic objectiu definit. Aleshores, la pregunta seria, per què hi ha productes considerats atractius per una gran majoria? De fet, s'han fet estudis, on per exemple, en molts de casos, per un molt interessant, un nadó, en 3 dies ho posem a la cuna, al llit, no? I posem al costat una infermera molt maca i una altra pues, normal. El nen mira sempre a la maca. Això vol dir que és que dintre de l'ADN tenim alguna cosa que fa que bueno, alguns elements formals ens agradin més que altres. Bueno, hi ha més estudis d'aquests que podríem parlar i més interessants. Per dir-lo d'una altra manera. Aleshores, farem ràpidament una mica d'història de lo que s'ha considerat que era atractiu o bell, no? O sigui, que estava bé estèticament. I vam veure bueno, que ha hagut molts aspectes diferents al llarg de la història. Per exemple, els presocràtics parlaven, ells intentaven trobar una sola llei, la pedra filosofal, no? Amb aquesta llei jo podria governar l'univers. No van trobar res. Amb Pitàgores va trobar alguna cosa que és el número. I amb el número jo podia fer proporcions. Aleshores, l'harmonia d'aquestes proporcions és la que me donava la bellesa, teòricament. Sòcrates va parlar d'un altre terme. Això va per ordre, no? Sòcrates va parlar de que la bellesa estava a l'interior. Un concepte que en el ser humà es pot entendre molt fàcilment, però en un producte costa més. Plató i Aristòteles van agafar la idea de Pitàgores i la van aplicar a aquesta proporció a lo que ells van dir que vam trobar una llei universal per trobar la bellesa, i era la secció àurea. Bueno, té molts de noms, també denominada fi, seria un motge de l'univers. No? És una progressió matemàtica que tendeix a 1,618, bueno, incommensurable, no? I aplicant aquesta proporció als objectes, a l'arquitectura, a altres camps, trobem que a la gent l'agrada. És atractiu, diguem, és atractiu. La tenim aquesta proporció, la relació entre aquest segment i aquest, pues aquest és, si aquest és 1, aquest sense és 1,6, i el trobem a la natura, el trobem a les plantes. Totes les plantes que tenen fulles, la espiral que fan és aquesta, la secció àurea. aquesta branca la teniu ahir, la relació entre aquestes parts, a la música, composicions de Beethoven, de Mozart, de Debussy, estan fetes amb aquestes, no totes, algunes, ¿verdad? Composicions fetes així. Fins i tot les esses del violí d'Estradivarius estan fetes en la proporció àurea. Els animals, tots els animals que tenen una espiral, els cargols, nautilus, tots aquests són àureos. En el disseny gràfic s'ha utilitzat i s'utilitza molt. Fins i tot en l'ésser humà la tenim aquí representada. Per exemple, l'alçada total respecte de l'alçada fins al malic normalment tendeix a 1,6, a les caderes, el genoll, els braços, fins i tot a les divisions vertebrals, a l'univers. O sigui, està per tot arreu. Ara, si pensem això, podríem dir, bueno, pues, ¿por qué no dissenyem tot amb aquesta relació de proporcions? Bueno, això ja s'ha fet i és horrorós. Una vivenda feta tota, l'interior, els mobles, tot amb aquesta relació, no pots estar. O sigui, que això està bé. Entonces, sabem que hi ha una llei universal que va molt bé per el tema de la bellesa, que és aquesta, però no és l'única. Bueno, en el món de l'art l'han empleat molt els xinos, Egipte, Grècia, bueno, fins i tot Dalí. Aquesta obra és l'obra representativa d'ell, on estudiava aquest aspecte. Està per tot arreu, està la secció àurea, els edificis, a la ONU també, i per què no en l'iPhone, en l'iPod, un paquet de tabac, el DNI, tot això són rectangles que són àureos. Hi ha altres relacions que són els rectangles dinàmics, que és a partir de l'àureo anem ampliant. Bueno, només se va trobar aquesta solució. En altres moments ha sigut, pues, o era l'ornamentació, o la millor adaptació de la matèria a la forma, però clar, amb Copèrnic i Kepler se van adonar que l'univers era complex, no era tan fàcil trobar una llei o dos lleis, la cosa era més complexa. Van sorgir, per tant, altres elements, com van ser els sentits, el plaer vinculat als sentits, o que la bellesa estava en la ment de l'espectador. Això què vol dir? Que és subjectiva. Bueno, podem o no estar d'acord, però també sabem que hi ha coses que agraden a tothom, no? I el tema del nen. Aleshores tindríem dues línies d'actuació, una, elements que agraden a tothom, i altres que són molt subjectius. Després, el valor comercial també va ser important, la funció social, i en el segle XX va ser sobretot la lluita contra l'element decoratiu. Però ens podíem fer la pregunta, quals són avui dia els ideals de bellesa? I la veritat és que els mitjans de comunicació sempre ens donen dos, i dos antagònics. O és el Hammer o és el Mini, dos conceptes totalment diferents. O aquests rellotges, no? Que donem una volta. Els dos són considerats estèticament atractius i són dos conceptes de rellotge diferents. Per tant, la idea de bellesa és molt relativa. I en una mateixa època, per exemple, avui dia tenim totes aquestes de les quals he parlat, estan a tots els productes que podem trobar en qualsevol botiga. Per exemple, en la búsqueda del, plaer, aquesta cafetera és un plaer veure com es fa el cafè. Això agrada, és atractiu. O en una bona interacció maneixen les seves funcions, o si cobreix una funció social com aquest ordinador pel tercer món amb una dinamo. A vegades és l'ornamentació o lo desproporcionat o lo simple, per un tap tot això no fa falta. A vegades és el valor comercial, si és un Rolex és maco. Per molt de nosaltres, probablement no. A vegades està en la intemporalitat. Aquest és un aspecte que solament ell ja seria molt important, o sigui, seria diferent de treballar, però sapiguem que segons quins materials i quines línies i corbes porti, podem fer que un producte sigui més intemporal que altres. A vegades està en la bellesa interior. I què és la bellesa interior? Bueno, avui dia els productes, quan comprem un producte, comprem algo més. no es una mera posesión. Cuando uno compra un reloj que pot anar a una profunditat de 200 metres, tu eres Indiana Jones, perquè mai te posaràs a 200 metres, amb tres amb sort, però tu t'has comprat el reloj d'Indiana Jones. Esa és la bellesa interior que donen aquests dos rellotges, o la recerca d'emocions, de sentiments, no? El record d'aquests telèfons d'abans, o simplement una analogia a un cargol, un reloj. Nosaltres treballem amb el conegut triangle semiòtic aquest. Per una part treballem els productes amb el, sempre des del punt de vista pragmàtic, tot el que són estudis tècnics, econòmics, això aquesta escola ho fa molt bé. Però el que normalment no treballem massa són aquests aspectes, ja que són els que nosaltres estudiem sobretot, no? Els aspectes sintàctics de tipus constructiu, personalitat, caràcter del producte que parlaré ara breument, i els aspectes semàntics, els temes de valors, elements sociològics, psicològics i culturals. Per fer un resum, hem vist que podem treballar el producte des de la seva forma general, doncs com? Bueno, aplicant diferents proporcionalitats, no? Per exemple, la secció àurea, altres tipus de proporcionalitats, els números parells, senars, però també sabem que des de començaments del segle XX, amb la teoria de la gestal, totes les formes que estan geomètricament clarament definibles ens agrada. Per exemple, aquests dos cotxes agraden a tothom, perquè bàsicament són tres cercles o dos cercles i unes tangents. El mini són dos caixes. Si jo un producte puc reduir-lo a aquestes formes, ens agradarà. Aquí teniu, per exemple, dos productes de la Casa Braun, i la seva simplicitat seria esa forma. També hem trobat que amb les analogies tenim una gran importància en quant a que agradarà, que era atractiu. Un ratolí sembla que fa por, no? Pot ser, d'aquests grisos, no? I a tothom li agrada el ratolí, la idea del ratolí. O sigui, aplicar una analogia, sempre i quan sigui molt sutil, també és un element atractiu. Però tenim altres aspectes ja més de detall, i és que els productes actuen també com símbols, com signes. Ens donen significats, valor, estatus, imatge. Aquí tenim tres cadires. La cadira del jefe està clara. I per què? Què té aquesta cadira que és la del jefe? Pues sembla un tro, no? Del rei. Darrere de les formes tenim aquests elements de significat. Aquests tres cotxes, bueno, són tres cotxes familiars amb tres caràcters totalment diferents. Aquest és totalment esportiu, aquest pues, és més amistós, no? I aquest és el general, el genèric. Una altra línia d'actuació és les tendències d'estil. L'estil és algo que ja està establert, no són modes. L'estil està establert. I dintre l'estil, aquí veiem, per exemple, els arquitectes, no? Han treballat, per exemple, el de constructivisme. Gehry amb el seu Guggenheim i altres edificis, no? En producte aquí tenim el de constructivisme aplicat al producte, o amb aquesta cafetera, per exemple. La mateixa cafetera tractada amb altres tendències d'estil i amb altres tendències d'estil. La mateixa cafetera. I arribem a un punt fonamental, que és el caràcter o personalitat dels productes. Bush Bunny té una personalitat molt clarament definida, ¿verdad? I aquest no diguem. Aquest és emprenyador, però competent. Pues és el mateix, un producte ha de tindre una personalitat. Si no té personalitat és un mes. No serà atractiu. I les personalitats, amb els estudis que s'han fet, s'ha arribat a aquests quatre genèrics, que són el de sinceritat o amigable, competència o masculí, seducció o diabòlic i sofisticació o femení. Nosaltres estem treballant amb altres, Joventut, esportivitat, seguretat. Aquí tenim, ja estem acabant, un resum, per exemple, de lo que seria el caràcter o personalitat en un automòbil o en un producte, no? Aquests corresponderien a productes amigables o sincers, aquests de seducció o diabòlics, competència o masculins i sofisticació o femenins. Moltes empreses treballen en aquesta línia, no? I aquest seria el quadre resum per finalitzar de quines són les quatre branques dintre d'aquesta línia de recerca. La primera seria, hem trobat fi, hem trobat geometries definibles i hem trobat analogies. Quines altres tenim? A nivell general, que agradin a tothom. I estem treballant amb això. Una altra seria la personalitat del producte. Trobar, a part d'aquests quatre tipus, altres i veure quins aspectes formals han de tindre per veure aquest caràcter. Altra seria, dintre de la subjectivitat, seria els aspectes psicològics, seria el públic objectiu al qual va destinat. Per exemple, això és molt canviant. Si hem de dissenyar un pot de perfum per una noia de 15 anys o 14 anys, lo típic és pensar en rosa i rodó, no? Bueno, pues avui dia això ha canviat molt, perquè una noia de 14 o 15 anys juga bé la Tomb Raider i juga amb el manga i amb el Bayonetta. I les línies ja no són les mateixes ni els colors són els mateixos. Sí que hi ha una línia Hannah Montana i hi ha una altra línia que no és aquesta. I per últim, analitzem les tendències i sobretot les modes. Les modes no són tendències, les modes, la paraula diu, ara és i demà ja no ho és. I aquestes modes són molt canviants, tant en materials, tractaments formals, ja siguin línies obertes, tancades, i com s'han d'aplicar per cada públic objectiu. Això seria el resum, diguem, d'aquestes quatre branques dintre d'aquesta línia de recerca que us he presentat avui. Bueno, i això és tot.
Moltes gràcies.
Gràcies.